Ràdio Lot. Ràdio Lot. Són les 7.
Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Encetem setmana 20 d'abril, dilluns, la setmana de Sant Jordi, que de moment comença amb el cel serè. Niol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Quines temperatures?
Doncs temperatures un pèl altes. Ara mateix tenim 4 graus positius a Vall de Núria, en tenim 6 a Das, 8 graus els tenim a Mieres, 9 a la Vall d'en Bas, 10 graus a Ripoll i a Camprodon, 11 graus a Olot, a Sant Pau de Segúries, també a Castellfollit de la Roca, a les Preses i a Montagut, 12 a Girona i a Banyoles, 13 graus a Besalú i 14 a Figueres i a Roses.
Què ens pots avançar del temps?
Doncs una setmana que comença amb la inèrcia del temps del cap de setmana, amb els grans centres d'acció lluny de Catalunya, però amb la calor i la inestabilitat suficients per a l'aparició també de xàfecs de tarda. El dia d'avui ha començat amb núvols alts i mitjans en trànsit entre aquesta matinada i el matí, barrejats amb grans clarianes. Amb el pas de les hores creixeran nuvolades, principalment al llarg del Pirineu i Prepirineu, però també entre la zona del sistema ibèric i el massís del Port. En aquests dos sectors de muntanya descarregaran ruixats d'intensitat moderada o puntualment forta i amb possibilitat de tempesta amb calamarsa. El vent de component sud deixarà cops moderats també en alguns punts d'aquí a les comarques de Girona i pel que fa a les temperatures, les mínimes i màximes canviaran poc. Hem tingut valors semblants als d'aquest diumenge, grau amunt, grau avall a primera hora, els valors matinals que s'estan moguent entre aquests 10 i 17 graus, això sí, un pèl més baixos de cara al Pirineu.
Doncs aquesta és la situació meteorològica, per cert, que preocupa i molt què passarà aquest estiu amb els incendis. I és que la Garrotxa està en perill perquè la situació dels boscos cada cop està pitjor.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La prevenció és la clau per evitar els incendis a la Garrotxa.
És una de les reflexions del director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijuan. Explica que no s'ha d'estar preocupat, però sí en alerta per evitar uns incendis que, per fortuna, no han afectat a la comarca en els últims anys. Diu que s'ha de treballar conjuntament amb els agents implicats i fer una tasca important de control, tenint en compte l'arribada de l'estiu i les altes temperatures.
Esperem que no hi hagi cap mena de problema, no hi hauria de ser. Estem en una comarca que segurament el risc d'incendi cada vegada serà més important, però fins a dia d'avui no era dels riscos més destacats. Podem mirar les dades de les hectàrees cremades dels últims anys, però és veritat que és un tema que hem de treballar, hem d'estar atents i hem d'estar sobre i hem de planificar.
La Fira de Sant Jordi de les Planes d'Hostoles assoleix un 80% d'ocupació als hotels i gairebé un ple absolut als càmpings.
Aquesta tercera edició amb èxit de la Fira ja consolida la celebració dins del calendari i, a més, des de l'Ajuntament del Poble volen ampliar la Fira per la pròxima edició amb una àrea adreçada a maquinària agrícola i industrial. També hi ha hagut la trobada de puntaires per segon any i altres activitats complementàries.
I l'idea que treballem és tenir una part de maquinària, sigui maquinària agrícola o bé maquinària industrial, pensant molt en retroexcavadores, excavadores, tot tipus de màquines de la construcció, no? Perquè al cap i a la fi també és un sector que ha format part i forma part del nostre poble, no? I per tant sí que estem mirant d'obrir aquest sector i que aquesta fira vagi creixent i es vagi convertint amb el pas dels anys en una fira multisectorial on puguis trobar qualsevol tipus de producte.
Aquest matí tindrà lloc la cerimònia de comiat a l'església de Sant Esteve d'Olot de mossèn Salvador Batalla, que ha mort la matinada d'aquest dissabte. Batalla, lluitador incansable per les llibertats democràtiques, va rebre l'any passat la medalla Ciutat d'Olot que otorga l'Ajuntament de la ciutat per tota la seva trajectòria. S'ha publicat el llibre L'Alta Garrotxa en essència, que engloba sales de Llierca, Montagut i Oix.
Aquest 16è volum de la col·lecció Guies Patrimonis Locals, que pertany a la Diputació de Girona, parla del patrimoni cultural, arquitectònic, natural i històric de la zona. A més, també es pot trobar guies itineràries on es recomanen rutes per dur a terme.
Escoltem precisament en Joaquim Tremoleda, que és el director de la col·lecció Guies Patrimonis Locals.
Fem una proposta que ja fa més de 20 anys que li vaig fer, i els va agradar el projecte, i era un projecte basat en això, en el patrimoni local de tots els pobles de les comarques. El que passa que té unes petites diferències que normalment són unes guies destinades a conèixer aquest patrimoni local i que normalment és supramunicipal, és a dir, normalment sol ser més d'un municipi perquè s'ajunta per espais geogràfics, algun tret concret, una vall d'un riu, tal.
Sílvia Vilacopa parla de la societat i dels prejudicis en el seu nou llibre.
La novel·la romàntica es diu Entre fogons i pintures i tracta de la història d'en Pep, un home de 39 anys que ha trobat l'amor amb una dona més gran que ell, però no tothom del seu entorn ho veu amb bons ulls. La trama evoluciona des d'una perspectiva en primera persona amb un diari i vol reflexionar sobre la societat i com aquesta reacciona davant dels rols de gènere o els estereotips.
Però que també sí. Tenim paradisos aquí
tant,
a l'escala.
I tant.
A la Costa Brava, que són meravellosos, i no? I per tant, sempre he volgut marxar d'aquests estereotips de milionaris, de gent que, vull dir que bueno, sembla que tenen la vida solucionada i que bueno, a vegades no és el cas.
Anem als esports. L'Olot suma un punt d'or contra el Barça Atlètic.
L'equip de Roger Vidal s'ha refet d'un altre penal en contra i a la segona meitat ha trobat la recompensa en forma de gol de Martí Soler. Amb aquest empat, els voltins s'asseguren arribar a l'última jornada en zona de permanència, passi el que passi diumenge que ve a Reus. Ara tenen 2 punts de marge amb el play-out i 3 amb el descens directe.
Escoltem el tècnic.
És un punt que ens està fent poc ara mateix perquè crec que hem estat molts minuts a un gran nivell i poder metre els 3, no? Però bueno, demà crec que el valorarem més que avui, però es tracta de seguir sumant, de fins de força a casa com hem fet durant la temporada i aquest punt ens acosta una mica més a l'objectiu.
I remuntada i reacció de l'hoquei Olot a Palafrugell, resultat final 2-3.
Els olotins van ser capaços d'aixecar 2 vegades el marcador en contra i es van dur els 3 punts de la pista del segon classificat. Un gol de Marc Prat a falta d'un minut i mig pel final va donar una alegria al conjunt olotí després de 2 derrotes consecutives. L'hoquei Olot depèn d'ell mateix i podria tancar la permanència la propera jornada.
Les sensacions són molt bones perquè ens emportem els 3 punts, però sobretot les sensacions són molt bones perquè tornem a competir com volem. Llavors, al final, ho hem dit moltes vegades, hi han detalls, ells han tingut superioritat, nosaltres hem tingut directes, ells també després han tingut directes, hi ha molts moments en què el partit es podia haver trencat si encaixava amb aquest tercer gol, no ha estat així, hem empatat, hem portat el partit allà on volíem, però sobretot hi ha hagut molta intensitat defensiva, molt de sacrifici, s'han tapat xuts i s'ha estat a dins del partit que al final, a banda dels punts, també s'ha de convertir en el que sempre demanem, no? Amb la nostra exigència, amb el que ens hem de demanar cada partit.
Són paraules del tècnic Miqui Ràfols i l'embardissada s'assegura a fer fins a la seva 50a edició.
La marxa popular que organitza el centre excursionista Olot ha comptat amb més de 700 participants i aquesta era la 48a edició. Els organitzadors asseguren que es podrà celebrar fins a la 50a.
Escoltem precisament l'Albert Rovirola, que és el president del centre excursionista Olot.
Hi ha itineraris més complicats que altres. Concretament aquest any és un itinerari més senzill, perquè també ens feia gràcia donar a conèixer aquesta part de l'Alta Garrotxa de la Vall de Bianya, que potser és menys coneguda, no?
Esteu escoltant els 5 minuts més. Ens hem situat ja a les 7 i 8.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui al teu amo, al 972 26 84 16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot, els que més saben t'ho recomanen.
Escolta, necessito ajuda urgent amb el tema del meu divorci. I si em fan fora del pis, què faig?
Has sentit parlar de Muntada Assessors? Són un despatx multidisciplinari i estan especialitzats en divorcis, herències, desnonaments, jubilacions i tot el que està relacionat amb dret civil, mercantil i laboral.
Ah, no ho sabia. Realment s'encarreguen de tot?
Exacte. Són professionals i t'acompanyen en cada gestió que s'hagi de fer. Si tens un problema, ells tenen la solució.
Muntada Assessors. Assessorament integral. Solucions efectives. Per més informació, entra al web martamuntada.com o vine al carrer Antoni Llopis 6, d'Olot.
Únic s'escriu amb H o sense H?
Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb 5 anys de manteniment des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Cetelems, consulten les condicions a Hyundai.es.
Fornells Motor, concessionari oficial Hyundai. Carretera Sant Joan, Les Abadesses, 66 d'Olot.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Vols convertir la teva furgoneta en la teva millor aventura? A Autoelèctric Haisa ho fem possible. Instal·lem accessoris de camper, calefacció estacionària per als dies més freds, segona bateria per no quedar-te mai sense energia, tendals per a protegir-te del sol i molt més. Necessites enganxalls, portabicis o qualsevol accessori? Ho tenim tot per fer els teus viatges inoblidables. Vine a Autoelèctric Haisa i comença l'aventura avui mateix. Autoelèctric Haisa, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 30 d'Olot. I bones vacances!
Entrem en matèria, s'acosta el bon temps i cal tenir molt en compte que les nostres comarques estan en perill d'incendi forestal. La Garrotxa no n'és cap excepció. La prevenció és la clau per evitar incendis precisament aquest estiu, ho diu el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijuan.
Doncs sí, explica que no s'ha d'estar preocupat, però sí en alerta per evitar uns incendis que, per fortuna, no han afectat a la comarca en els últims anys. Diu que s'ha de treballar conjuntament amb els agents implicats i fer una tasca important de control, tenint en compte l'arribada de l'estiu i les altes temperatures.
I ha parlat en Roger Isern.
Els incendis no són protagonistes a la Garrotxa en els darrers anys, però això no vol dir ni que el risc sigui baix ni que hi hagi un estat de relaxament davant de les temperatures altes que es preveuen en els propers mesos. L'estat dels boscos s'ha de cuidar, sigui quina sigui l'època de l'any, per tal de fer una tasca de prevenció. El director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijuan, ha explicat que és important estar-hi a sobre i no relaxar-se davant d'un perill d'incendi generalitzat del territori.
Esperem que no hi hagi cap mena de problema, no hi hauria de ser. Estem en una comarca que segurament el risc d'incendi cada vegada serà més important, però fins a dia d'avui no era dels riscos més destacats. Podem mirar les dades de les hectàrees cremades dels últims anys, però és veritat que és un tema que hem de treballar, hem d'estar atents i hem d'estar sobre i hem de planificar.
Remarca que actualment des del parc ja treballen en el manteniment dels boscos per tal de reduir al màxim el perill i les dificultats en cas d'incendi.
Hem d'estar alerta, hem de treballar. De fet, estem treballant i ho tenim en ment, treballar amb aquesta resiliència dels boscos, treballar tot el tema d'aigua. Ara sembla que hi ha aquesta abundància d'aigua, però bueno, hem de ser conscients que estic gairebé segur que també arribarem a l'altre extrem d'aquí, no vull ficar data, però estic segur que arribarem a la sequera una altra vegada. Llavors, vull dir, és el moment que hem de treballar de forma conjunta amb tots els diferents agents de la comarca.
Un dels fets que va preocupar fa pocs mesos van ser les ventades, que van deixar molts arbres caiguts i vies totalment tallades. El director del Parc Natural explica quines actuacions es van fer.
Sí, és veritat, vàrem tenir certes van caure certs arbres a diferents zones. Per sort no hi va haver cap mena de hi va haver complicacions logístiques, però no personals, per sort. Llavors, bueno, nosaltres el que vàrem destinar va ser molts recursos a ajudar els diferents ajuntaments, els diferents propietaris a netejar, sobretot el que ens van preocupar per netejar els itineraris o camins que s'havien quedat tallats.
Uns arbres que, si seguien en aquell estat, es podien convertir en autèntic combustible amb l'arribada d'altes temperatures. Actualment el risc d'incendi generalitzat existeix i a la Garrotxa també se l'ha de tenir en compte.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Aquest matí tindrà lloc a l'església de Sant Esteve d'Olot la cerimònia de comiat a mossèn Salvador Batalla. Batalla, lluitador incansable per les llibertats democràtiques durant el franquisme, ha mort aquest dissabte a l'edat de 90 anys.
Va néixer a Camprodon l'any 1936. Va ser ordenat sacerdot l'any 1959 i va ser vicari successivament de les parròquies de Breda, Calella i Banyoles. L'any 1968, després d'haver estudiat Sociologia a la Universitat de l'Illa, durant dos anys va ser nomenat rector de la parròquia de Sant Cristòfor les Fonts. En aquesta parròquia, Salvador Batalla va aplicar l'esperit renovador del Concili Vaticà II a l'Església Olotina davant del nacionalcatolicisme que encara imperava en el clergat local. Però més enllà d'un servei pastoral obert i proper, la parròquia va exercir un paper polític inqüestionable en els últims del franquisme a la ciutat. Les seves dependències van acollir reunions de partits polítics, sindicats i associacions de veïns, aleshores clandestins o semiclandestins, i activitats també culturals prohibides. Salvador Batalla va abandonar Olot l'any 1979. Va continuar la seva vida pastoral com a rector de les parròquies de Palamós, Sant Pol de Mar, Sant Feliu de Guíxols i Santa Susana. La seva implicació social es va mantenir en les diverses responsabilitats diocesanes i extradiocesanes que va exercir en els camps del turisme, la immigració, el pelegrinatge i l'habitatge, algunes de les quals van ser reconegudes i premiades. Es va jubilar l'any 2014. Des de l'any 2022 residia al casal Maria d'Olot. L'any passat, l'Ajuntament d'Olot va atorgar la màxima distinció a mossèn Salvador Batalla per la seva contribució a la reivindicació i la defensa de les llibertats democràtiques i la cultura catalana durant els últims anys de la dictadura franquista. Batalla va exercir, entre d'altres, com a rector de la parròquia de Sant Cristòfor les Fonts, però també com a director del setmanari Olot Mission. A més, el mossèn reflexionava sovint sobre l'evolució democràtica fins a l'actualitat i comparava aquesta amb el passat. Batalla, molt humil, admetia que no s'esperava que la gent i l'Ajuntament el tinguessin encara tan present i va agrair profundament aquesta distinció. Mossèn Batalla, mort a l'edat de 90 anys. Durant tot aquest diumenge hi ha hagut la vetlla del tanatori i dilluns a les 11 del matí, és a dir, avui, s'ha preparat una cerimònia especial a l'església de Sant Esteve d'Olot. Posteriorment, el traslladaran a Sant Pol de Mar, on serà enterrat per desig exprés del difunt.
Marxem ara cap a les Planes d'Hostoles perquè la Fira de Sant Jordi ha estat tot un èxit, ha portat una ocupació d'un 80% als hotels i gairebé un ple absolut als càmpings. Aquesta tercera edició consolida la mostra en el calendari municipal. L'Ajuntament del Poble, a més, vol ampliar-la l'any que ve amb una àrea adreçada a maquinària agrícola i industrial. Ens ho explica Néstor Carvajal.
La Fira de Sant Jordi de les Planes d'Hostoles, una matinal de família i cultura popular tradicional, es consolida en la seva tercera edició amb un gran impacte en el sector hoteler i la restauració del municipi. Els allotjaments han fregat el 80% i els càmpings pràcticament s'han omplert. A més, l'alcalde del poble, Marc Puig, destaca una novetat per la pròxima edició, aprofitant que el poble té molt de pagès.
I la idea que treballem és tenir una part de maquinària, sigui maquinària agrícola o bé maquinària industrial, pensant molt en retroexcavadores, excavadores, tot tipus de màquines de la construcció, no? Perquè al cap i a la fi també és un sector que ha format part i forma part del nostre poble, no? I per tant sí que estem mirant d'obrir aquest sector i que aquesta fira vagi creixent i es vagi convertint amb el pas dels anys en una fira multisectorial on puguis trobar qualsevol tipus de productes.
Puig recorda que quan es va engegar tenia molt d'optimisme que funcionés, ja que no hi havia cap fira d'aquest tipus a la comarca durant aquest període de temps. El periodista i editor Pablo Odell compara com ha evolucionat.
Com a periodista, encantat. Cada any ha anat a millor. Aquest any, ara li comentava, doblat respecte a l'any passat. I també la pròpia fira es va consolidant, la gent va venint, cada vegada hi ha més activitats complementàries. I com a mínim hem passat de fer aquelles fires al trasto a fer aquestes de contingut cultural i català, amb la qual encantat de la vida.
Dintre de la fira no només s'ha celebrat amb antelació el Sant Jordi, sinó que també hi ha hagut un concert a càrrec de Xiula i una trobada de puntaires com un altre de cotxes antics i motos.
S'ha publicat el llibre L'Alta Garrotxa en essència, que engloba sales de Llierca, Montagut i també Oix.
Aquest 16è volum de la col·lecció Guies Patrimonis Locals, que pertany a la Diputació de Girona, parla del patrimoni cultural, arquitectònic, natural i històric de la zona. A més, també es pot trobar guies itineràries on es recomanen rutes per dur a terme.
La Diputació de Girona ha finançat el llibre L'Alta Garrotxa en essència, entès com un servei als pobles, especialment als més petits, que tenen menys possibilitats d'arribar a fer-ho. Aquest llibre és el 16è volum d'una col·lecció que va néixer l'any 2000. Parla el director de la col·lecció Guies Patrimonis Locals, Joaquim Tremoleda.
Va ser una proposta que ja fa més de 20 anys que li vaig fer i els va agradar el projecte i era un projecte basat en això, en el patrimoni local de tots els pobles de les comarques. El que passa que té unes petites diferències que normalment són unes guies destinades a conèixer aquest patrimoni local i que normalment és supramunicipal, és a dir, normalment sol ser més d'un municipi perquè s'ajunta per espais geogràfics, algun tret concret, una vall d'un riu, tal.
Dintre del llibre han participat 5 coautors, cadascú expert en el seu camp. Joaquim Monturiol és un d'ells i explica com ha sigut el procés de cooperació i creació.
És fàcil amb tanta gent perquè cadascú té la seva manera d'escriure, més a més. Després hi ha una limitació d'espai, o sigui, els textos poden tenir unes pàgines determinades, per tant, potser voldries explicar més coses i no tens l'espai suficient per fer-ho, per tant, llavors vol dir que s'ha de retallar. I després, un cop tenim els textos de tothom, el que s'ha de fer és intentar unificar el discurs, perquè no vegis doncs, que els textos són tan diferents com passes d'un tema a un altre.
Per exemple, parlant des d'un punt de vista de natura, segons Sant Francesc Córdoba, biòleg i coautor, l'Alta Garrotxa és molt especial, però no per tenir una fauna o flora úniques, sinó per la seva geomorfologia. És a dir, un tipus de paisatge escarpat, molt concret, que ha definit i determinat la vida a la zona. A més, els ajuntaments de Sales de Llierca i Montagut i Oix agraeixen el suport de la Diputació, que sense aquest no hauria sigut possible de cap manera publicar el llibre.
Sílvia Vilacova parla sobre la societat i els perjudicis en el seu nou llibre. La novel·la romàntica es diu Entre fogons i pintures i tracta la història d'en Pep, un home de 39 anys que ha trobat l'amor amb una dona més gran que ell, però no tothom del seu entorn ho veu amb bons ulls.
La trama evoluciona des d'una perspectiva de primera persona amb un diari i vol reflexionar sobre la societat i com aquesta reacciona davant dels rols de gènere o els estereotips.
Sílvia Vilacova, llicenciada en dret i autora d'altres llibres com Eric dins del cor, ha publicat el seu darrer llibre, Entre fogons i pintures, una novel·la romàntica amb tocs d'erotisme ambientada a la Costa Brava i que tracta els rols de gènere, els prejudicis o els estereotips.
Que també sí. Tenim paradisos aquí tant, a l'escala, a la Costa Brava, que són meravellosos, i no? I per tant, sempre he volgut marxar d'aquests estereotips, de milionaris, de gent, saps què? Vull dir que bueno, sembla que tenen la vida solucionada i que bueno, a vegades no és el cas.
Per a l'autora, els personatges de la seva novel·la se senten com a propis fills.
Per tant, en certa manera, viuen i els hi passa coses perquè a última hora tu reflexiones, encara que te fiquis a la pell d'ells, de veure què els hi passarà, com els hi passarà, saps què vull dir, quina vinculació tindran. I en aquesta, per exemple, també hi ha molts de secundaris, que vull dir, bueno, anem teixint xarxes, vale? de gent que dius, bueno, és que aquest me fa pensar realment en aquest botiguer, en aquest peixater, o te fa situar coses que d'això.
A més, la història està escrita en primera persona des del punt de vista d'en Pep. Per sobre, hi ha un narrador omniscient que uneix els fils de la trama. Vilacova explica com s'ha ficat a la pell d'un home.
En aquest cas, en Pep, el que parlàvem d'estereotips, té 15 anys menys que l'Alícia, vale? Parteix d'aquesta història que ell té 39, que no ha fet els 40 anys, val? I després l'hora d'escriure, quan d'això... Jo intento que sigui com més directe, no ho sé. Les dones sempre ens... tenim aquest punt de, no sé, a vegades de buscar les paraules com més fines, més elegants, més, és que vull dir, més sutils i no sé què, i en canvi ell, en certa manera, va, és com més clar.
La novel·la pretén reflexionar sobre com la societat reacciona a una relació sentimental poc habitual. És aquí on entra la xarxa de personatges secundaris per donar color a aquesta idea principal.
Anem als esports. L'Olot suma un punt d'or contra el Barça Atlètic. L'equip de Roger Vidal s'ha refet d'un altre penal en contra i a la segona meitat ha trobat la recompensa en forma de gol de Martí Soler. Resultat final 1-1. David Planella.
Molt bon partit de la Unió Esportiva Olot contra tot un Barça Atlètic que arribava embalat a l'estadi municipal. El filial blaurana, amb dues victòries seguides i amb el play-off a l'horitzó, va topar amb la solidesa defensiva dels olotins, que fins i tot van fer un pas endavant en atac en molts moments de l'enfrontament. El tècnic Roger Vidal creu que el seu equip va mereixer més que un punt.
És un punt que ens està fent poc ara mateix, perquè crec que hem estat molts minuts a un gran nivell i poder metre els tres, no? Però bueno, demà crec que el valorarem més que avui, però es tracta de seguir sumant, de fins a força a casa com hem fet durant tota la temporada, i aquest punt ens acosta una mica més a l'objectiu.
Com el Castelló ve la setmana passada i el Barça Atlètic, l'equip més golejador de la Lliga, només va poder superar Pol Ballester amb un llançament de penal al minut 14. L'àrbitre va xiular l'enèsima pena màxima en contra de l'Olot aquesta temporada per una agafada en una acció al segon pal d'una jugada de corna. El camp va ensenyar targeta groga a Uri Ayala, però el descans va rectificar i la va apuntar a Joel Aromí, que es perdrà per acumulació de targetes grogues el partit de diumenge al camp del Reus.
Ostres, veig una diferència de criteris segons l'àrbitre, no? Que això genera dubtes, perquè avui és penal, no passa res, però a vegades es donen a l'àrea contrària que són iguals o més greus i no el piten perquè és estratègia i costa molt pitar-lo, i avui ens va pitat.
Tot i el gol en contra i la indignació amb l'arbitratge, l'Olot va anar a la seva i es va refer molt ràpid. Va fer una gran segona part de la primera meitat, amb ocasions a la porteria de Diego Cochen, i també va mantenir la línia en el segon temps, quan per fi va trobar l'empat. Va ser obra de Martí Soler, que un cop més va ser on havia de ser per marcar l'àrea petita i fer l'empat a un. El Barça Atlètic va crear un parell d'ocasions clares en el temps afegit, però finalment l'Olot va ser capaç de mantenir un empat que li dona un punt d'or en la lluita per la permanència. Els olotins, que ara tenen 39 punts, en tenen dos de marge amb el play-out, però la setmana que ve s'enfronten els dos equips que tenen per sota: el Castelló, que també té 39 punts i ara està salvat, i el Barbastre, que en té 37 i ocupa el lloc de play-out. Tenint en compte que l'Olot té l'averaix guanyat amb aquests dos rivals, l'equip garrotxí s'assegura arribar a l'última jornada fora del lloc de promoció de permanència, passi el que passi diumenge. Tot i això, Roger Vidal està convençut que el seu equip pot guanyar Reus.
Jo veiem com està l'equip 6-6. A mi l'equip em dona una confiança terrible. Portem una victòria empat, però a mi l'equip em transmet unes bones vibracions terribles. Avui ha fet un treball brutal contra un rival brutal, i per tant et dic 6-6. En 6-6 estem salvats 100%, però crec que amb 4-6 també estarem salvats, no? Llavors, bueno, ara toca Reus.
Pel que fa al descens directe, l'Olot té un marge de 3 punts, que són 4, tenint en compte que també té l'Averes guanyat amb l'Eivissa, l'equip que aquesta jornada ha caigut en zona vermella. Falten dues jornades i tot està obert a la part baixa de la taula de Segona Federació.
I en hoquei, remuntada i reacció de l'hoquei Olot a Palafrugell. Resultat final 2-3, Sant Roger i Isern.
Després d'una golejada a casa com la que va patir l'hoquei Olot la setmana passada, la reacció de l'equip va ser totalment de conjunt ferit i amb necessitat de canviar la imatge. Aquest dissabte visitava Palafrugell, una de les pistes més complicades de la Lliga i que compta amb un equip amb el principal objectiu de retornar a l'hoquei Lliga. Entre setmana, una baixa per cadascun dels dos conjunts, David Carles per la banda olotina i Gerard Pujol per la banda dels palafrugellencs, dos jugadors que no van poder disputar el duel. A la pista, primera meitat marcada a bon ritme, la intensitat i dos grans gols. El primer del Palafrugell va arribar al minut 7 amb una xica i pica de Biel Dunjo, que sorprenia els olotins. Un 1-0 que no va trastocar els plans dels amics i Ràfols, que van empatar gràcies a un gran gol de Tomàs Mercè al minut 22.
Les sensacions són molt bones perquè ens emportem els 3 punts, però sobretot les sensacions són molt bones perquè tornem a competir com volem. Llavors, al final, ho hem dit moltes vegades, hi han detalls, ells han tingut superioritat, nosaltres hem tingut directes, ells també després han tingut directes, hi ha molts moments en què el partit es podia haver trencat si encaixar amb aquest tercer gol, no ha estat així, hem empatat, hem portat el partit allà on volíem, però sobretot hi ha hagut molta intensitat defensiva, molt de sacrifici, s'han tapat xuts i s'ha estat a dins del partit, que al final, a banda dels punts, també s'ha de convertir en el que sempre demanem, no? En el nostre amb la nostra exigència, amb el que ens hem de demanar cada partit.
A la represa, més gols, boles aturades i gir de guió. L'hoquei Olot va tenir dues directes a favor que Marc Prat no va poder marcar, després que Rabiti, amb una gran definició al contraatac, marqués el 2-1 al minut 33. Tot i no poder aprofitar les boles aturades ni la superioritat, els olotins també van sobreviure a una inferioritat, gràcies en part al gran treball de Pau Flores a la porteria, després d'una targeta blava a Joel Pagès i una directa d'Aragai que va anar al pal. Uns detalls que van acabar ajudant a un hoquei Olot que va girar la truita i va remuntar el partit. Joel Pagès marcaria el 2-2 a 5 minuts pel final després d'una brillant assistència de Daniel Mangas i Marc Prat a 1 minut i mig pel final marcaria el 2-3 definitiu després d'una gran jugada entre Mangas i Martí Renyón que Prat transformaria en gol.
Tant si guanyàvem avui com si perdíem passava per la setmana que ve a casa, però també és veritat que el coixí és molt més ampli, són 12 punts amb ell, són 12 punts amb l'Alcoi, en queden 12, per tant voldria dir que els dos equips haurien de guanyar els 4 partits que queden, per tant bueno, crec que hem fet un pas molt molt important, si no pràcticament definitiu per salvar-nos.
3 punts d'alliberació per un hoquei Olot que en suma 24 i es troba 12 al descens quan precisament en queden 12 per disputar-se. Dissabte la Josep Jou, oportunitat per tancar la permanència definitiva davant del Club Patín Alcorcón, equip que ara mateix baixaria de categoria.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Bon dia, són 8:15, ens recapitulem els principals continguts informatius de la jornada. Avui és notícia que la prevenció és la clau per evitar els incendis a la Garrotxa.
És una de les reflexions del director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijuan. Explica que no s'ha d'estar preocupat, però sí en alerta per evitar uns incendis que, per fortuna, no han afectat a la comarca en els últims anys. Diu que s'ha de treballar conjuntament amb els agents implicats i fer una tasca important de control, tenint en compte l'arribada de l'estiu i les altes temperatures.
Hem d'estar alerta, hem de treballar. De fet, estem treballant i ho tenim en ment, treballar amb aquesta resiliència dels boscos, treballar tot el tema d'aigua. Ara sembla que hi ha aquesta abundància d'aigua, però bueno, hem de ser conscients que estic gairebé segur que també arribarem a l'altre extrem d'aquí, no vull ficar data, però estic segur que arribarem a la sequera una altra vegada. Llavors, és el moment que hem de treballar de forma conjunta amb tots els diferents agents de la comarca.
Aquest matí tindrà lloc a l'església de Sant Esteve d'Olot la cerimònia de comiat a mossèn Salvador Batalla. Batalla, lluitador incansable per les llibertats democràtiques durant el franquisme, ha mort aquest dissabte a l'edat de 90 anys. I la Fira de Sant Jordi de les Planes d'Hostoles es consolida. De fet, l'Ajuntament vol convertir-la en una fira multisectorial. Ha assolit una ocupació als hotels del 80% i gairebé ha fet ple absolut als càmpings.
Doncs aquesta tercera edició que consolida la mostra en el calendari local. Des de l'Ajuntament volen ampliar la fira de cara a la pròxima edició amb una zona adreçada a maquinària agrícola i industrial. També hi ha hagut la trobada de puntaires per segon any consecutiu i altres activitats complementàries.
Escoltem l'alcalde Marc Puig.
I l'idea que treballem és tenir una part de maquinària, sigui maquinària agrícola o bé maquinària industrial, pensant molt en retroexcavadores, excavadores, tot tipus de màquines de la construcció, no? Perquè al cap i a la fi també és un sector que ha format part i forma part del nostre poble, no? I per tant sí que estem mirant d'obrir aquest sector i que aquesta fira vagi creixent i es vagi convertint amb el pas dels anys en una fira multisectorial on puguis trobar qualsevol tipus de productes.
Es publica el llibre L'Alta Garrotxa en essència, que engloba sales de Llierca, Montagut i Oix.
Aquest 16è volum de la col·lecció Guies Patrimonis Locals, que pertany a la Diputació de Girona, parla del patrimoni cultural, arquitectònic, natural i històric de la zona. A més, també es pot trobar guies itineràries on es recomanen rutes per dur a terme.
I avui també us expliquem que Sílvia Vilacova parla de la societat i dels perjudicis en el seu nou llibre.
La novel·la romàntica es diu Entre fogons i pintures i tracta la història d'en Pep, un home de 39 anys anys que ha trobat l'amor amb una dona més gran que ell, però no tothom del seu entorn ho veu amb bons ulls. La trama evoluciona des d'una perspectiva de primera persona amb un diari i vol reflexionar sobre la societat i com aquesta reacciona davant dels rols de gènere o els estereotips.
Esports, l'Olot suma un punt d'or contra el Barça Atlètic. L'equip de Roger Vidal s'ha refet d'un altre penal en contra i a la segona meitat ha trobat la recompensa en forma de gol de Martí Soler. Resultat final, empat a 1.
Amb aquest empat, els olotins s'asseguren arribar a l'última jornada en zona de permanència, passi el que passi diumenge que ve a Reus. Ara tenen 2 punts de marge amb el play-out i 3 amb el descens directe.
I pel que fa a l'hoquei, remuntada i reacció de l'hoquei Olot a Palafrugell, 2-3.
Els olotins van ser capaços d'aixecar dues vegades el marcador en contra i es van dur els 3 punts de la pista del segon classificat. Un gol de Marc Prat a falta d'un minut i mig pel final va donar una alegria al conjunt olotí després de 2 derrotes consecutives. L'hoquei Olot depèn d'ell mateix i podria tancar la permanència la pròxima jornada.
Més de 700 participants a la 48a edició de l'Embardissada.
La marxa popular que s'ha dut a terme aquest diumenge ha comptat amb una distància de 20 quilòmetres amb més de 900 metres de desnivell. Des del Centre Excursionista Olot, entitat organitzadora, afirmen que la marxa arribarà fins a la 50a edició, però que a partir d'aquí el futur és més incert.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972-2751-12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Traiem el cap ara a l'exterior. Comença el termini per demanar presencialment la regularització extraordinària d'immigrants.
És imprescindible tenir cita prèvia per rebre atenció a les oficines de la Seguretat Social o de Correu.
Espanya proposarà dimarts a la Unió Europea que trenqui l'acord d'associació amb Israel.
Espanya, Irlanda i Eslovènia van demanar a l'alta representant d'exteriors de la Unió Europea que ja calés que s'estudiés la suspensió de l'acord.
Bárcenas i la seva dona, Rosalía Iglesias, testifiquen en The Kitchen com a perjudicats per l'espionatge.
La tercera setmana del judici també estarà marcada per les declaracions de Rajoy i Cospedal.
Mor un motorista en sortir de la via a la C32 a Palafolls.
Amb aquestes ja són 27 les persones que han mort a les carreteres catalanes aquest 2026.
Desapareix la creu del cim de l'Aneto, l'emblema de l'alpinisme que corona el sostre del Pirineu.
La Guàrdia Civil investiga com ha tingut lloc la desaparició, tot i que una de les principals hipòtesis és la d'un acte vandàlic per la manera en què ha estat tallada.
8 infants morts en un tiroteig en una casa a Shreveport, a Louisiana, als Estats Units.
Les víctimes tenen entre 1 i 14 anys i el tiroteig hauria estat un incident d'un domèstic, segons la policia.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Atenció, amants de la bona gastronomia. El 25 d'abril i el 9 de maig arriba una festa que no pots perdre. El restaurant Masia Pi Guillem et preparen una gran festa de xuletón i sidra. Gaudeix d'uns aperitius espectaculars, brasa en directe amb tapes de xuletón filetejat i, per descomptat, sidra ben fresca. Tot això en una terrassa espectacular amb música i còctels per arrodonir-ho tot. Reserva ara a restaurantmasiapiguillem.com i deixa't sorprendre. Restaurant Masia Pi Guillem, a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. El gust de les grans experiències.
A Fluvià Òptics, al carrer Sant Rafel d'Olot, cuidem la teva salut visual. Fem revisions optomètriques per a una bona prevenció. El nostre equip d'òptics optometristes treballa amb tecnologia mimètica, progressius personalitzats amb realitat virtual i ara també amb una nova lent encara més innovadora. Rodenstock, perfeccionada amb tecnologia biomètrica, perquè tinguis unes lents progressives de la millor qualitat. Des de fa molts anys, a Fluvià Òptics tens la millor qualitat en muntures, lents de contacte i un equip de professionals al teu servei. Fluvià Òptics, la teva mirada sempre ben cuidada.
Busques una veu familiar a l'altra banda del telèfon? Busques el servei tècnic de proximitat que trobaves a faltar? Som aquí, Nexia, la nova operadora d'internet de la Garrotxa. Perquè connectar no és només tenir cobertura. Consulta les millors ofertes en fibra i telefonia fixa i mòbil trucant al 872-200-555 o entra a nexiatel.cat.
Nexia, com a casa. A Nexia, sempre hi som.
Entrem en matèria, s'acosta el bon temps i cal tenir molt en compte que les nostres comarques estan en perill d'incendi forestal. La Garrotxa no n'és cap excepció. La prevenció és la clau per evitar incendis precisament aquest estiu, ho diu el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijuan.
Doncs sí, explica que no s'ha d'estar preocupat, però sí en alerta per evitar uns incendis que, per fortuna, no han afectat a la comarca en els últims anys. Diu que s'ha de treballar conjuntament amb els agents implicats i fer una tasca important de control, tenint en compte l'arribada de l'estiu i les altes temperatures.
I ha parlat en Roger Isern.
Els incendis no són protagonistes a la Garrotxa en els darrers anys, però això no vol dir ni que el risc sigui baix ni que hi hagi un estat de relaxament davant de les temperatures altes que es preveuen en els propers mesos. L'estat dels boscos s'ha de cuidar, sigui quina sigui l'època de l'any, per tal de fer una tasca de prevenció. El director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijuan, ha explicat que és important estar-hi a sobre i no relaxar-se davant d'un perill d'incendi generalitzat del territori.
Esperem que no hi hagi cap mena de problema, no hi hauria de ser. Estem en una comarca que segurament el risc d'incendi cada vegada serà més important, però fins a dia d'avui no era dels riscos més destacats. Podem mirar les dades de les hectàrees cremades dels últims anys, però és veritat que és un tema que hem de treballar, hem d'estar atents i hem d'estar sobre i hem de planificar.
Remarca que actualment des del parc ja treballen en el manteniment dels boscos per tal de reduir al màxim el perill i les dificultats en cas d'incendi.
Hem d'estar alerta, hem de treballar. De fet, estem treballant i ho tenim en ment, treballar amb aquesta resiliència dels boscos, treballar tot el tema d'aigua. Ara sembla que hi ha aquesta abundància d'aigua, però bueno, hem de ser conscients que estic gairebé segur que també arribarem a l'altre extrem d'aquí, no vull ficar data, però estic segur que arribarem a la sequera una altra vegada. Llavors, vull dir, és el moment que hem de treballar de forma conjunta amb tots els diferents agents de la comarca.
Un dels fets que va preocupar fa pocs mesos van ser les ventades, que van deixar molts arbres caiguts i vies totalment tallades. El director del Parc Natural explica quines actuacions es van fer.
Sí, és veritat, vàrem tenir certes... van caure certs arbres a diferents zones. Per sort, no hi va haver cap mena de... Bueno, hi va haver complicacions logístiques, però no personals, per sort. Llavors, bueno, nosaltres el que vàrem destinar va ser molts recursos a ajudar els diferents ajuntaments, els diferents propietaris, a netejar, sobretot el que ens van preocupar per netejar els itineraris o camins que s'havien quedat tallats.
Uns arbres que, si seguien en aquell estat, es podien convertir en autèntic combustible amb l'arribada d'altes temperatures. Actualment el risc d'incendi generalitzat existeix i a la Garrotxa també se l'ha de tenir en compte.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Aquest matí tindrà lloc a l'església de Sant Esteve d'Olot la cerimònia de comiat a mossèn Salvador Batalla. Batalla, lluitador incansable per les llibertats democràtiques durant el franquisme, ha mort aquest dissabte a l'edat de 90 anys.
Va néixer a Camprodon l'any 1936, va ser ordenat sacerdot l'any 1959 i va ser vicari successivament de les parròquies de Breda, Calella i Banyoles. L'any 1968, després d'haver estudiat Sociologia a la Universitat de l'Illa, durant dos anys va ser nomenat rector de la parròquia de Sant Cristòfor les Fonts. En aquesta parròquia, Salvador Batalla va aplicar l'esperit renovador del Concili Vaticà II a l'Església Olotina davant del nacionalcatolicisme que encara imperava en el clergat local. Però, més enllà d'un servei pastoral obert i proper, la parròquia va exercir un paper polític inqüestionable en els últims del franquisme a la ciutat. Les seves dependències van acollir reunions de partits polítics, sindicats i associacions de veïns, aleshores clandestins o semiclandestins, i activitats també culturals prohibides. Salvador Batalla va abandonar Olot l'any 1979. Va continuar la seva vida pastoral com a rector de les parròquies de Palamós, Sant Pol de Mar, Sant Feliu de Guíxols i Santa Susana. La seva implicació social es va mantenir en les diverses responsabilitats diocesanes i extradiocesanes que va exercir en els camps del turisme, la immigració, el pelegrinatge i l'habitatge, algunes de les quals van ser reconegudes i premiades. Es va jubilar l'any 2014. Des de l'any 2022 residia al casal Maria d'Olot. L'any passat, l'Ajuntament d'Olot va va atorgar la màxima distinció a mossèn Salvador Batalla per la seva contribució a la reivindicació i la defensa de les llibertats democràtiques i la cultura catalana durant els últims anys de la dictadura franquista. Batalla va exercir, entre d'altres, com a rector de la parròquia de Sant Cristòfor les Fonts, però també com a director del setmanari Olot Mission. A més, el mossèn reflexionava sovint sobre l'evolució democràtica fins a l'actualitat i comparava aquesta amb el passat. Batalla, molt humil, admetia que no s'esperava que la gent i l'Ajuntament el tinguessin encara tan present i va agrair profundament aquesta distinció. Mossèn Batalla, mort a l'edat de 90 anys. Durant tot aquest diumenge hi ha hagut la vetlla del tanatori i dilluns a les 11 del matí, és a dir, avui, s'ha preparat una cerimònia especial a l'església de Sant Esteve d'Olot. Posteriorment, el traslladaran a Sant Pol de Mar, on serà enterrat per desig exprés del difunt.
Marxem ara cap a les Planes d'Hostoles perquè la Fira de Sant Jordi ha estat tot un èxit, ha portat una ocupació d'un 80% als hotels i gairebé un ple absolut als càmpings. Aquesta tercera edició consolida la mostra en el calendari municipal. L'Ajuntament del Poble, a més, vol ampliar-la l'any que ve amb una àrea adreçada a maquinària agrícola i industrial. Ho ens ho explica Néstor Carvajal.
La Fira de Sant Jordi de les Planes d'Hostoles, una matinal de família i cultura popular tradicional, es consolida en la seva tercera edició amb un gran impacte en el sector hoteler i la restauració del municipi. Els allotjaments han fregat el 80% i els càmpings pràcticament s'han omplert. A més, l'alcalde del poble, Marc Puig, destaca una novetat per la pròxima edició, aprofitant que el poble té molt de pagès.
I la idea que treballem és tenir una part de maquinària, sigui maquinària agrícola o bé maquinària industrial, pensant molt en retroexcavadores, excavadores, tot tipus de màquines de la construcció, no? Perquè al cap i a la fi també és un sector que ha format part i forma part del nostre poble, no? I per tant sí que estem mirant d'obrir aquest sector i que aquesta fira vagi creixent i es vagi convertint amb el pas dels anys en una fira multisectorial on puguis trobar qualsevol tipus de productes.
Puig recorda que quan es va engegar tenia molt d'optimisme que funcionés, ja que no hi havia cap fira d'aquest tipus a la comarca durant aquest període de temps. El periodista i editor Pablo Odell compara com ha evolucionat.
Com a periodista, encantat. Cada any ha anat a millor. Aquest any, ara li comentava, doblat respecte a l'any passat. I també la pròpia fira es va consolidant, la gent va venint, cada vegada hi ha més activitats complementàries. I com a mínim hem passat de fer aquelles fires al trasto a fer aquestes de contingut cultural i català, amb la qual encantat de la vida.
Dintre de la fira no només s'ha celebrat amb antelació el Sant Jordi, sinó que també hi ha hagut un concert a càrrec de Xiula i una trobada de puntaires com un altre de cotxes antics i motos.
S'ha publicat el llibre L'Alta Garrotxa en essència, que engloba sales de Llierca, Montagut i també Oix.
Aquest 16è volum de la col·lecció Guies Patrimonis Locals, que pertany a la Diputació de Girona, parla del patrimoni cultural, arquitectònic, natural i històric de la zona. A més, també es pot trobar guies itineràries on es recomanen rutes per dur a terme.
La Diputació de Girona ha finançat el llibre L'Alta Garrotxa en essència, entès com un servei als pobles, especialment als més petits, que tenen menys possibilitats d'arribar a fer-ho. Aquest llibre és el 16è volum d'una col·lecció que va néixer l'any 2000. Parla el director de la col·lecció Guies Patrimonis Locals, Joaquim Tremoleda.
Va ser una proposta que ja fa més de 20 anys que els hi vaig fer i els hi va agradar el projecte i era un projecte basat en això, en el patrimoni local de tots els pobles de les comarques. El que passa que té unes petites diferències que normalment són unes guies destinades a conèixer aquest patrimoni local i que normalment és supramunicipal, és a dir, normalment sol ser més d'un municipi perquè s'ajunta per espais geogràfics, algun tret concret, una vall d'un riu, tal.
Dintre del llibre han participat 5 coautors, cadascú expert en el seu camp. Joaquim Monturiol és un d'ells i explica com ha sigut el procés de cooperació i creació.
És fàcil amb tanta gent perquè cadascú té la seva manera d'escriure, més a més. Després hi ha una limitació d'espai, o sigui, els textos poden tenir unes pàgines determinades, per tant, potser voldries explicar més coses i no tens l'espai suficient per fer-ho, per tant, llavors vol dir que s'ha de retallar. I després, un cop tenim els textos de tothom, el que s'ha de fer és intentar unificar el discurs, perquè no vegis doncs, que els textos són tan diferents com passes d'un tema a un altre.
Per exemple, parlant des d'un punt de vista de natura, segons Sant Francesc Córdoba, biòleg i coautor, l'Alta Garrotxa és molt especial, però no per tenir una fauna o flora úniques, sinó per la seva geomorfologia. És a dir, un tipus de paisatge escarpat, molt concret que ha definit i determinat la vida a la zona. A més, els ajuntaments de Sales de Llierca i Montagut i Oix agraeixen el suport de la Diputació, que sense aquest no hauria sigut possible de cap manera publicar el llibre.
Sílvia Vilacova parla sobre la societat i els perjudicis en el seu nou llibre. La novel·la romàntica es diu Entre fogons i pintures i tracta la història d'en Pep, un home de 39 anys que ha trobat l'amor amb una dona més gran que ell, però no tothom del seu entorn ho veu amb bons ulls.
La trama evoluciona des d'una perspectiva de primera persona amb un diari i vol reflexionar sobre la societat i com aquesta reacciona davant dels rols de gènere o els estereotips.
Sílvia Vilacova, llicenciada en dret i autora d'altres llibres com Eric dins del cor, ha publicat el seu darrer llibre, Entre fogons i pintures, una novel·la romàntica amb tocs d'erotisme ambientada a la Costa Brava i que tracta els rols de gènere, els prejudicis o els estereotips.
Que també sí. Tenim paradisos aquí a l'Escala, a la Costa Brava, que són meravellosos, no? I per tant, sempre he volgut marxar d'aquests estereotips de milionaris, de gent que, vull dir que bueno, sembla que tenen la vida solucionada i que bueno, a vegades no és el cas.
Per a l'autora, els personatges de la seva novel·la se senten com a propis fills.
Per tant, en certa manera, viuen i els hi passa coses perquè a última hora tu reflexiones, encara que te fiquis a la pell d'ells, de veure què els hi passarà, com els hi passarà, saps què vull dir, quina vinculació tindran. I en aquesta, per exemple, també hi ha molts de secundaris, que avui bueno, anem teixint xarxes, vale? de gent que dius, bueno, és que aquest me fa pensar realment en aquest botiguer, en aquest peixater, o te fa situar coses que d'això.
A més, la història està escrita en primera persona des del punt de vista d'en Pep. Per sobre hi ha un narrador omniscient que coneix els fils de la trama. Vilacova explica com s'ha ficat a la pell d'un home.
En aquest cas, en Pep, el que parlàvem d'estereotips, té 15 anys menys que l'Alícia, vale? Parteix d'aquesta història que ell té 39, que no ha fet els 40 anys, val? I després a l'hora d'escriure, quan d'això... jo intento que sigui com més directe, no ho sé. Les dones sempre ens... tenim aquest punt de, no sé, a vegades de buscar les paraules com més fines, més elegants, més, és que vull dir, més sutils i no sé què, en canvi ell, de certa manera, va, és com més clar.
La novel·la pretén reflexionar sobre com la societat reacciona a una relació sentimental poc habitual. És aquí on entra la xarxa de personatges secundaris per donar color a aquesta idea principal.
Anem als esports. L'Olot suma un punt d'or contra el Barça Atlètic. L'equip de Roger Vidal s'ha refet d'un altre penal en contra i a la segona meitat ha trobat la recompensa en forma de gol de Martí Soler. Resultat final 1-1. David Planella.
Molt bon partit de la Unió Esportiva Olot contra tot un Barça Atlètic que arribava embalat a l'estadi municipal. El filial blaurana, amb dues victòries seguides i amb el play-off a l'horitzó, va topar amb la solidesa defensiva dels olotins, que fins i tot van fer un pas endavant en atac en molts moments de l'enfrontament. El tècnic Roger Vidal creu que el seu equip va mereixer més que un punt.
És un punt que ens està per poc ara mateix, perquè crec que hem estat molts minuts a un gran nivell i poder metre els tres, no? Però bueno, demà crec que el valorarem més que avui, però es tracta de seguir sumant, de fins de força a casa com hem fet durant la temporada, i aquest punt ens acosta una mica més a l'objectiu.
Com el Castelló ve la setmana passada i el Barça Atlètic, l'equip més golejador de la Lliga, només va poder superar Pol Ballester amb un llançament de penal al minut 14. L'àrbitre va xiular l'enèsima pena màxima en contra de l'Olot aquesta temporada per una agafada en una acció al segon pal d'una jugada de corna. El camp va ensenyar targeta groga a Uri Ayala, però el descans va rectificar i la va apuntar a Joel Aromí, que es perdrà per acumulació de targetes grogues el partit de diumenge al camp del Reus.
Ostres, veig una diferència de criteris segons l'àrbitre, no? Que això genera dubtes, perquè avui és penal, no passa res, però a vegades es donen a l'àrea contrària que són iguals o més greus i no el piten perquè, bueno, perquè és estratègia i costa molt pitar-lo, i avui ens va pitat.
Tot i el gol en contra i la indignació amb l'arbitratge, l'Olot va anar a la seva i es va refer molt ràpid. Va fer una gran segona part de la primera meitat, amb ocasions a la porteria de Diego Cochen, i també va mantenir la línia en el segon temps, quan per fi va trobar l'empat. Va ser obra de Martí Soler, que un cop més va ser on havia de ser per marcar l'àrea petita i fer l'empat a un. El Barça Atlètic va crear un parell d'ocasions clares en el temps afegit, però finalment l'Olot va ser capaç de mantenir un empat que li dona un punt d'or en la lluita per la permanència. Els olotins, que ara tenen 39 punts, En tenen dos de marge amb el play-out, però la setmana que ve s'enfronten els dos equips que tenen per sota. El Castelló, que també té 39 punts i ara està salvat, i el Barbastre, que en té 37 i ocupa el lloc de play-out. Tenint en compte que l'Olot té l'averaix guanyat amb aquests dos rivals, l'equip garrotxí s'assegura arribar a l'última jornada fora del lloc de promoció de permanència, passi el que passi diumenge. Tot i això, Roger Vidal està convençut que el seu equip pot guanyar Reus.
Jo veient com està l'equip, 6 de 6. A mi l'equip em dona una confiança terrible, portem una victòria empat, però a mi l'equip em transmet unes bones vibracions terribles, avui ha fet un treball brutal contra un rival brutal, i per tant et dic 6 de 6, en 6 de 6 estem salvats 100%, però crec que amb 4 de 6 també estarem salvats, no? Llavors, bueno, ara toca Reus.
Pel que fa al descens directe, l'Olot té un marge de 3 punts, que són 4, tenint en compte que també té l'Averes guanyat amb l'Eivissa, l'equip que aquesta jornada ha caigut en zona vermella. Falten dues jornades i tot està obert a la part baixa de la taula de Segona Federació.
I en hoquei, remuntada i reacció de l'hoquei Olot a Palafrugell. Resultat final 2-3, Sant Roger i Isern.
Després d'una golejada a casa com la que va patir l'hoquei Olot la setmana passada, la reacció de l'equip va ser totalment de conjunt ferit i amb necessitat de canviar la imatge. Aquest dissabte visitava Palafrugell, una de les pistes més complicades de la Lliga i que compta amb un equip amb el principal objectiu de retornar a l'hoquei Lliga. Entre setmana, una baixa per cadascun dels dos conjunts, David Carles per la banda olotina i Gerard Pujol per la banda dels palafrugellencs, dos jugadors que no van poder disputar el duel. A la pista, primera meitat marcada a bon ritme, la intensitat i dos grans gols. El primer del Palafrugell va arribar al minut 7 amb una aixeca i pica de Biel Dunjo que sorprenia els olotins. Un 1-0 que no va trastocar els plans dels amics i Ràfols, que van empatar gràcies a un gran gol de Tomàs Mercè al minut 22.
Les sensacions són molt bones perquè ens emportem els 3 punts, però sobretot les sensacions són molt bones perquè tornem a competir com volem. Llavors, al final, ho hem dit moltes vegades, hi han detalls, ells han tingut superioritat, nosaltres hem tingut directes, ells també després han tingut directes, hi ha molts moments en què el partit es podia haver trencat si encaixava amb aquest tercer gol, no ha estat així, hem empatat, hem portat el partit allà on te volíem, però sobretot hi ha hagut molta intensitat defensiva, molt de sacrifici, s'han tapat xuts i s'ha estat a dins del partit, que al final, a banda dels punts, també s'ha de convertir en el que sempre demanem, no? Amb la nostra exigència, amb el que ens hem de demanar cada partit.
A la represa, més gols, boles aturades i gir de guió. L'hoquei Olot va tenir dues directes a favor que Marc Prat no va poder marcar, després que Rabiti, amb una gran definició al contraatac, marqués el 2-1 al minut 33. Tot i no poder aprofitar les boles aturades ni la superioritat, els olotins també van sobreviure a una inferioritat, gràcies en part al gran treball de Pau Flores a la porteria, després d'una targeta blava a Joel Pagès i una directa d'Aragai que va anar al pal. Uns detalls que van acabar ajudant a un hoquei Olot que va girar la turita i va remuntar el partit. Joel Pagès marcaria el 2-2 a 5 minuts pel final després d'una brillant assistència de Daniel Mangas i Marc Prat a 1 minut i mig pel final marcaria el 2-3 definitiu després d'una gran jugada entre Mangas i Martí Renyón que Prat transformaria en gol.
Tant si guanyàvem avui com si perdíem passava per la setmana que ve a casa, però també és veritat que el coixí és molt més ampli, són 12 punts amb ell, són 12 punts amb l'Alcoi, en queden 12, per tant voldria dir que els dos equips haurien de guanyar els 4 partits que queden, per tant bueno, crec que hem fet un pas molt molt important, si no pràcticament definitiu, per salvar-nos.
3 punts d'alliberació per un hoquei Olot que en suma 24 i es troba 12 al descens quan precisament en queden 12 per disputar-se. Dissabte la Josep Jou, oportunitat per tancar la permanència definitiva davant del Club Patín Alcorcón, equip que ara mateix baixaria de categoria.
Ja és aquí l'esdeveniment de moda que estaves esperant. Del 30 d'abril al 16 de maig arriba la nova edició Primavera-Estiu 2026 de la botigueta Olot. Renova el teu estil amb marques com O'Neill, Nudie Jeans, Lillian Scott, Ben Sherman i moltes més. I descobreix les últimes tendències en vestits, samarretes, pantalons, bosses i complements. Ens trobaràs al passatge Honorat Vilamanyà 11 al polígon Les Mates. De dilluns a dissabte, matí i tarda. I recorda, divendres 1 de maig tenim obert. No deixis escapar aquesta oportunitat. La botigueta Olot. El teu look comença aquí.
A la carretera, triar bé marca la diferència. I ara, a Girona, hi ha una nova manera intel·ligent de repostar. Plenergy. Plenergy ja és a la província de Girona, a Olot i a Cassà de la Selva. Gasolineres properes i accessibles, amb combustible de qualitat i preus realment imbatibles. Si valores el bon preu i una bona decisió, vine a Plenergy Olot o Plenergy Cassà de la Selva.
Plenergy. Moure's així dona gust.
A Olot, quan una cosa funciona, es diu. I si és bona, encara més. Els bons amics, ja se sap, no es troben cada dia. Per això, amb el Pla Amic de Bassols Energia, si recomanes un amic, tens 50 euros per tu i 50 euros per al teu amic. Sense embolics, com ens agrada aquí. Energia de confiança, de proximitat i ben feta. Bassols Energia, de casa, de confiança. I quan recomanes bé, tothom hi guanya.
A Olot, Manxa és molt més que una botiga. És la teva aliada per la llar, jardí i bricolatge. Descobreix més de 1.000 metres quadrats amb tot el que necessites i l'assessorament dels nostres experts. Tallers, demostracions, còpia de claus i comandaments, pàrquing gratuït i ara també plaques de bústia. Tot pensat per tu. Des de 1876, a Olot, Manxa t'ho posa fàcil. Molt fàcil. Més informació al web manxabricolatge.com.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallat, Henri Daura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972 26 0196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Ràdio La, Ràdio La, són les 8.